I els deien que en el darrer quart d'hora de programa intentaríem respondre... Bé, nosaltres no. Deixaríem una pregunta que obre una secció... No sabem massa com definir-la. Bé, li diríem allò del coaching de cada dia, per si algú li pot anar bé, les respostes a algunes d'aquelles qüestions que a vegades ens plantegem. La d'avui, a l'equip que ens acompanya de l'Institut Sitges de Psicologia, Pedagogia i Coaching, no és una qüestió menor, perquè qui més qui menys en algun moment de la seva vida ha pensat, ara li diria, però si dic passarà alguna cosa que no serà bona. Per tant, la pregunta que formulem avui a partir dels temes que ens plantejaran des de l'Institut Sitges és com podem dir allò que volem sense fer mal? Mònica Vives, bon dia, bona hora.
Mònica Vázquez.
Mònica Vázquez, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
La Mònica és la coach.
Jo sóc la coach del centre, sí.
Hi ha una forma de poder dir les coses sense fer mal?
Sempre. De fet, hauria de ser la fórmula, dir les coses sense fer mal.
I si et dius, t'hi posis com t'hi posis, faràs mal, depèn del que diguis.
No.
No?
No, no. Segurament, aviam, una cosa és agredir, en aquest sentit és el fer mal, i l'altra és que la cosa que em diguis a mi em faci mal a nivell d'emoció. Vale? Llavors parlaríem de dues emocions diferents.
Entesos.
Una és l'agressió, com jo rebo el que tu m'estàs dient d'una manera agressiva, i l'altra és, malgrat allò que em diguis a mi no m'agradi, o em faci sentir malament, puc treballar a partir de l'emoció.
Ho pregunto per allò que alguns diuen, és que encara que hi posis tots els mitjans per dir les coses de la manera més suau possible, faràs mal.
És que potser no és un tema de suavitat, és un tema de contingut.
A veure... un tema de contingut.
Sí.
Si jo trenco amb tu, hi ha maneres més fàcils o més difícils de dir-ho, però mal em faré, no?
Aviam, no hi ha bones maneres de dir-me les notícies. Això és una realitat òbvia, no? No hi ha bones maneres de dir-me les notícies, sobretot perquè són dolentes, diguis com tu dius, diguis el que diguis, és dolenta, i més quan l'altre no la preveu, aquesta notícia, i això significa un impacte. Però, sí, segons com tu me la diguis, com la transmetis, jo podré entendre millor el per què, podré entendre millor a tu i podré llavors partir d'una posició més objectiva per poder jo gestionar l'emoció que allò que m'estàs dient està produint.
Mònica Lupont, bon dia i bona hora.
Laura Lupont.
Laura Lupont, quin dia porto, eh?
És el primer dia, eh?
I encara en queda la Carla Salines, que suposo que la diré bé quan sigui l'hora. Mònica, la psicòloga del centre.
Sí.
Segurament més d'un deu haver pensat en aquelles consultes al metge per males notícies i en com a vegades el metge m'ho han dit d'una manera que escolta'm, que me'n recordaré tota la vida. Ja sé que això és molt difícil, ja sé que això és molt complicat, però quina manera de dir les coses. Rebem, com ens deia fa un moment ella, les males notícies no les podem rebre de bona manera, les hem de pair d'alguna forma,
sí.
Però l'actitud amb la qual les agafem també és molt important, no?
Sí, òbviament, és important. I és important a l'hora de també comunicar una notícia, poder acompanyar, en el cas que tu em comentaves, no? Una mala notícia d'un metge cap a una família o d'un psicòleg cap a una família, doncs, comunicant que el seu fill o ell mateix doncs, té un trastorn específic, no? És important l'acompanyament d'aquella persona, no només deixar anar el missatge i obro la porta i marxo, no? És important recollir les emocions també que en l'altre provoco, no? Amb aquesta notícia. Moltes vegades les emocions de l'altre, si nosaltres podem ser una mica més empàtics, podem apropar-nos i entendre, situar-nos al costat del nostre interlocutor, mm-hmm. Transmetre que entenem com s'està sentint i acompanyar-lo cap a una recuperació.
Ens ho poses molt bé. Carla Salines, bon dia.
Bon dia.
La Carla és la pedagoga del centre.
Sí.
M'ho ha posat molt bé ara la Laura. L'empatia s'aprèn o hi ha persones que la tenen i hi ha persones que no la tenen? Aquesta capacitat d'empatitzar amb els altres, de connectar amb els altres?
Home, això potser... No, si és innat o no innat, això potser la Laura sabrà millor. Però sí que és una cosa que s'aprèn des de petits.
Sí?
S'ha d'anar treballant. Si amb un nano des de petit no se li ensenya però al seu lloc de l'altre, serà complicat poder-ho treballar i que pugui empatitzar quan sigui més gran. Aleshores, això és molt important. De fet, hi ha molts adults que a vegades els hi costa empatitzar i és quan deixem anar les coses sense pensar.
D'acord. Tornem a la pregunta inicial. direm millor aquelles coses que hem de dir si empatitzem amb l'altra persona. Sí.
Sí.
Si d'alguna manera entrem dins el mateix àmbit emocional de l'altra persona.
Clar, quan tu saps com es pot sentir l'altra persona, el que farà serà amoldar les teves paraules perquè no li faci tant de mal, diguéssim, o pugui rebre i ho pugui gestionar millor, com deia la Mònica.
D'acord. Fins a quin punt dir les coses perquè no facin mal vol dir maquillar-les d'alguna manera?
No, jo penso que és important ser molt honestos sempre. Penso que la veritat i l'honestedat és una de les millors eines que tenim.
I ens posem en el mateix cas, eh? Ara ens imaginem una malaltia, etc., i que un membre de la família ha de trucar a un altre membre de la família per dir-li que el tercer té una malaltia greu, per exemple.
Jo crec que, ja dic, s'ha de ser honest i s'ha de ser sincer. Quan maquillem les coses, podem dir mitges veritats. I les coses tenen...
Les podem dir, no?
Podem dir, de fet sí. Ho fem massa sovint, no? En qualsevol circumstància.
Però una mitja veritat, diguem-ne contextualitzada,
clar.
Té una raó de ser?
Saps què fem amb la mitja veritat? Quan maquillem una mala notícia, el que intentem és que l'altre pateixi menys, no? Però també el portem en una situació no real.
És una bona intenció, no?
És una bona intenció, però...
No fer patir és una bona intenció.
Sí, però si darrere del no fer patir hi ha l'ocultació d'informació important perquè l'altre es pugui situar davant d'aquesta persona malalta lliurement com ell decideixi, llavors la bona intenció es converteix en una intenció inadequada, perquè al final estic traient la llibertat de l'altre de decidir per si mateix com vol reaccionar davant d'això.
Laura,
sí.
La mitja veritat és una eina que utilitzem sovint.
Sí.
No sé si forma part de la condició humana.
Bé,
una altra cosa és que, com ens deia la Mònica, l'utilitzem a vegades d'una forma excessiva i gairebé, diguem-ne, ho disfressem perquè la cosa és tan difícil de dir que sempre fem servir la mitja veritat, però per les petites coses a vegades el fem servir.
Sí, és una eina de la qual la gent disposa, no? I a ningú ens ensenya com hem de comunicar les coses. Un tema que a les escoles s'ensenyen moltes coses, però com comunicar bé un problema, doncs a vegades anem una mica faltos de coneixement.
Carla, una mitja veritat és una mentida?
No, jo penso que és com diu la Mònica, que és amagar certa realitat, inclús a vegades potser no tant, a part de per fer-li com a favor, entre cometes, a l'altra persona, sinó és també el que ens arriba a incomodar a nosaltres dir les coses.
D'acord.
Que no és fàcil. Dir a una persona, tens un trastorn, ja sigui un nen, ja sigui un adult, inclús pel professional és una situació molt incòmoda al qual hem d'estar preparats i ens formen per això, perquè no és fàcil.
D'acord, quan som petits ningú ens explica com dir a casa que n'hem catejat dues o tres.
Exacte.
I com abordem això.
I pel procés ho passa molt malament, també vull dir que no sé fins a quin punt els
fem tant,
el favor.
Per tant, de ben petits intentem trobar recursos, diguem-ne, per parar un cop que sabem que tindrà conseqüències, no?
Sí,
això no s'aprèn. Clar, quan som petits sempre... No diguis mentides. D'acord, molt bé, ens diuen que no diguem mentides i nosaltres assumim aquesta, diguem, aquesta mena de dogma, però davant d'una situació que, diguem, que ens posa molt en guàrdia, intentem també fer el possible ja de ben petits per suavitzar la situació i si convé dir-ho d'una manera... Vaja, que intentem que no sigui tan dura, no?
Clar, el que passa que aquí, quan els nens actuen d'aquesta manera, quan els adults actuem també d'aquesta manera... Al final, el que estàs mesurant és la por a la reacció de l'altre. Llavors,
perquè sabem que no serà bona, no?
Exacte. Llavors, d'acord al que estàvem parlant, és aquesta por que ens està dient que la persona que té aquesta inquietud i no s'atreveix a dir-lo, el que sí valora o mesura és que l'altre no tindrà una reacció assertiva envers ell. No? Llavors, davant d'aquesta reacció que jo puc mesurar de l'altre, jo actuo disfressant o ocultant la veritat.
Què vol dir ser assertiu, Mònica?
Mira, ser assertiu és tal qual el que tu ens plantejaves, poder comunicar les coses, poder dir el que penso sense fer mal. Assertiu és, l'altre dia parlàvem més amb una persona, assertiu és dir allò que jo vull que tu facis. És a dir, el típic cas de l'home que neteja la cuina, que és un típic cas, no?, de que l'home endreça la cuina i la dona fora ja sap i ja preveu que aquella cuina no estarà com ella vol. I quan després entra i li diu... sembla mentida, 20 vegades que t'he dit que endrecis la cuina i no hi ha manera que facis això. Llavors parlàvem amb aquesta persona i li dèiem, i no seria molt més fàcil des del teu lloc que teniu establert la repartició de tasques, que si allò que per tu és important, perquè que per tu sigui important netejar els marbres, no vol dir que pel teu home sigui important tenir els marbres nets. Llavors és molt més fàcil que li diguis, escolta, carinyo, si avui neteges la cuina, per mi és important que recullis els marbres i que estiguin ben endreçats, i així jo estaré més tranquil·la. Però no, esperem que l'altre endevini el nostre pensament i llavors reaccionem de manera reactiva, pressuposant.
És bo que sempre haguem de dir les coses als altres, o és millor que els altres en sàpiguen interpretar sense necessitat d'haver de dir cada dos per tres les coses? Ui, quin no que em feu totes dues a la vegada. Les coses s'han de dir.
La responsabilitat de la comunicació és del que comunica, no del que va rep.
T'ho pregunto, Laura, per aquells que diuen, home, és que ja em coneixes, que t'ho haig de dir tot tantes vegades, si ja saps què m'agrada, què no m'agrada i què em deixa d'agradar, si tots dos ens coneixem prou com per no haver de dir les coses tantes vegades. És cert, això?
Sí, la gent pressuposa coses, però sempre des del nostre punt de vista, i no es té en compte que el punt de vista de l'altre pot ser diferent. De fet, si jo situés ara un got d'aigua davant meu i un bolígraf a la meva dreta i a la meva esquerra, no seria la teva dreta i la teva esquerra. Per tant, quin dels dos objectes estaria a la dreta? Vale? És una qüestió de perspectives i cadascú té la seva. És important a l'hora de comunicar entendre que no comuniquem un missatge només des de la nostra perspectiva, sinó que el receptor el rebrà des de la seva.
D'acord. Per què tenim, però, aquella sensació que les persones que diuen sempre allò que pensen són valents? Perquè sempre diuen allò que pensen en tot moment i que passi el que sigui i que salga el sol per Antequera
i tal. Sí, però això no és comunicació.
Això no és comunicació.
I ara en parlàvem quan veníem.
Què és?
Clar, hi ha moltes persones que, a més, s'etiqueten, no? Jo sóc una persona molt sincera.
O si no, ja saps com és, que sempre diu...
Però una cosa és ser sincer i l'altra és no tenir filtre, vale? Llavors, anar a bocajarro, independentment, com estàvem parlant, no? Del punt de vista de l'altre, de l'empatia, com deia la Carla, de l'altre, això no és ser sincer.
S'ha de tenir filtre.
Sempre. S'ha de pensar abans de parlar.
Pensar abans de parlar, d'acord. I a l'hora de parlar, ser sincer.
Respectant a l'altre, la individualitat de l'altre, els sentiments de l'altre, les creences de l'altre... Vull dir, s'ha de ser sincer, però amb respecte. No parlem amb una paret, parlem amb una persona i hem de respectar qui és aquella persona per sobre de tot.
I si aleshores ens diuen allò tan socorrido que dirien els castellans, és que té aquest caràcter i què hi vols fer? Bueno. Si ell és així o ella és així pues i li surt així de tal.
Bueno, jo crec que això també és una justificació, no? És que jo soy así. Ets així perquè vols.
És una frase que escoltem molt, eh?
Sí, però ets així perquè vols. Si tu vols canviar aquesta manera de ser així perquè les teves relacions siguin més positives, perquè la gent no s'enfadi tant amb tu, perquè depèn de tu. Llavors, ets qui ets? En moltes coses sí, ets una persona pues, morena amb ulls blaus i això sí que no ho podràs canviar. Ara, la teva manera de relacionar-te amb el món sí la pots canviar si vols canviar-la.
Com que estem arribant al final i en el proper dia potser hauríem de parlar de les conseqüències un cop ja hem fet el mal i a veure com ho reconduïm, tot
pues
això.
Sí.
És millor callar abans de dir alguna cosa inadequada?
Depèn, l'important és sobretot comunicar, saber què comunico, com ho comunico i quan ho comuniqui.
Si tinc la sensació que no ho sé, millor callar.
Exacte, si és un moment que no és adequat, és millor callar.
Encara que després ens diguin, i per què no m'ho vas dir això? Quan saps que era...
És important callar, però després comunicar-ho en el moment que sigui adequat.
D'acord, callar no vol dir excusar-se en una demora eterna d'alguna cosa que no es vol dir. No.
Exacte, si jo haig de comunicar un sentiment, per exemple, cap a la meva parella, però aquest sentiment a mi em ve just abans d'anar a dormir, no és un bon moment per jo iniciar una discussió amb la meva parella, perquè després ens costarà tots dos dormir, el dia següent estarem més cansats, estarem de més mal humor perquè no ens anirà tan bé a la feina i quan arribem a casa estarem tots dos encara més cremats.
Una última encara. Carla, hi ha persones a qui els costa molt treure les paraules, que gairebé els altres els han d'estirar. Això també s'educa?
Sí, clar, tot això és
que els pares que puguin dir, que escolta'm, això, per què costa tant que em diguis les coses i per què t'ho haig de... Això també s'educa.
Sí, a més, a darrere moltes vegades hi pot haver-hi que inclús baixes autoestimes, una timidesa, algun cop que hagin transmès alguna cosa que per ells els hi ha costat i hagin rebut a canvi una actitud més aviat.
Un retret o un qüestionament de la seva...
Això fa que se n'envagin endarrere i quan tenen una opinió callin. Però, esclar, tot això és agafar confiança i per això va fantàsticament el coach, no? Que ens ensenya aquestes coses, no?
I saps, si em permets un speech només, costa molt que treguin les paraules, anem gent d'adults, però ens preguntem com formulem les preguntes. Quantes vegades fem preguntes tancades, no? La típica, com t'ha anat el dia?
Sí.
Bien.
Per no dir aquella de, què et passa?
Nada. No? Llavors, aprenguem a preguntar, també.
En 15 dies hi tornem. Mònica, gràcies. Laura, gràcies. Carla, gràcies. Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.